Enguany, les empreses de charter nàutic comptin amb barques a l'estany d'Espeix o al port de la Savina estan vivint un veritable malson, una temporada per oblidar. Al debat sobre els usos autoritzats a l'estany d'Espeix hi hem de sumar altres factors, com per exemple els problemes associats al nou moll a la Savina per a charters, que finalment disposa d'una quinzena de places, que no 35 com s'havia anunciat inicialment, però també hi hem d'afegir-hi altres fets que ens han alterat manifestament, com és el saboteig la passada setmana de 8 barques de llista 6a a l'estany. I aquí, lamentablement, no s'acaba la cosa. Avui en parlarem. I ho feim amb Aurelio López. Ell és un empresari de charter nàutic de l'empresa Isla Azul. Diguem-ne que ell té barques, tant al port com a l'estany. O sigui que podem agafar una bona mostra del seu sentir, de les seves experiències, tant en una banda com en l'altra. Molt bon dia, Aurelio.
Hola, molt bon dia.
Espera, que no et sentim. A veure si ho tornem a intentar. Bon dia, Aurelio.
Hola, bon dia, Pepo. I bon dia a tothom que m'està escoltant.
Aurelio, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres, sempre.
Sé que són setmanes molt complicades, com estàs?
Bueno, bé, fent feina i al mateix temps intentant estar tranquil, el més tranquil possible que.
Estàs animat?
Animat sí, perquè és la meva vida, és la nostra empresa, és la feina que estimam i hem d'estar tranquils per continuar fent-la bé, com als nostres clients li agrada.
Recordem una mica la història d'en Aurelio. En Aurelio, gallec, va estudiar Ciències Polítiques, va venir a Formentera a fer de cambrer i al cap de poc temps es va embarcar en una aventura empresarial adquirint aquesta empresa, Isla Azul, i oferint aquest servei de charter nàutic. Des de llavors, ell, la seva companya, algun familiar i altres persones que té contractada tiren endavant com pot aquesta iniciativa. Et costa a vegades aixecar-te al matí i abordar tots els temes que saps que tindràs i les sorpreses que hi haurà al llarg del matí?
No, aixecar-me mai. Aixecar-me sempre amb moltíssimes ganes, no? perquè ens agrada molt el que fem i els problemes es resoldre, no? Ocupant-se d'ells i no deixant-los. Sí que és veritat que al fi del dia estic acabat, mort.
Aurelio, va ser víctima dels sabotejos de la passada setmana a l'estany. Què li van fer a la teva barca?
Pues la van pinxar totalment. L'única barca que tenim ara mateix és estant després, fondejada, Safas Formentera. La gent del nostre sector la conec perfectament, entre altres coses perquè va ser la barca en la que vam fer el rescat dels ocupants del Baleària. I la van pinxar altres companys que també van sofrir atacs, no? I no només companys del sector de lloguer nàutic, també gent com Joan del restaurant Sol, que l'utilitza per portar els seus clients al restaurant. Per tant, ha estat contra jo, ha estat contra altres companys, però pel que es veu no és només contra la llista 600 en principi de lloguer d'embarcacions de charter.
Bé, la van punxar, què li van fer exactament?
Pues m'imagino que no sé, amb un cúter o algo així, no? I fet de manera professional, entre cometes, és a dir, per una persona, un grup de persones que saben on es pot fer el dany més greu possible.
Com es fa això?
Bueno, és una mica tècnic, això d'un flotador, i ho pots fer una part neta, per així dir, sí. Que és el que faria una persona que no té
que
cap
sap.
Idea. Sí, el més visible als ulls, i ho vam fer amb una junta, una sèrie de... No sé com explicar-ho.
Una junta a la goma amb el casc,
exacte,
no?
Exacte. En jocs més complicats, on saben que la reparació és més... I on el cost és més alt i on els temps de reparació són més llargs. A més, aquest flotador d'aquest barc ho tenia 2 anys, per tant...
Seminou.
Sí, sí, sí.
Està reparada ja?
Està reparada ja i està treballant.
Quant ha costat?
Bueno, si fem un càlcul del cost entre, diguem, l'espai que necessitem per fer-ho, el cost laboral, els materials, al voltant de 2.000 euros, més el lucre cessant dels 3-4 dies que ha estat parada.
Bé, doncs Safas Formentera, doncs aquesta embarcació pneumàtica que va ser sabotejada la passada setmana, doncs bé, ja torna a funcionar. Recordem, Safas Formentera va ser la que va participar en el rescat dels tripulants de l'Ecolux, que el dia que aquesta embarcació de Baleària va topar contra l'illot de Castaví. Bé, clar, escoltant el teu testimoni també el d'altres, no? Nosaltres vam poder parlar també amb en Joan, ens va explicar doncs, el que li va passar amb la seva embarcació. Efectivament, no només embarcacions de llista sisena dedicades al charter nàutic, sinó també embarcacions de llista sisena dedicades, en aquest cas, al transport de clients d'un restaurant, doncs també van ser atacades. Clar, ens trobem amb actes que ens han cridat molt l'atenció, no? Microforats d'un mil·límetre de diàmetre, les barres de la direcció afluixades, que no rompudes. Què vol dir això?
Pues no ho sé, no ho sé, perquè no sóc un investigador, no? Però ja són, diguem, sabotatges encaminats ja no només a un cos econòmic que ho té, sinó ja a posant en perill els clients, així de clar. És com a la carretera deixar un cotxe sense frenos. Per què? Perquè les barques no les utilitzen naltros les juguen als clients. I si fas un forat d'un mil·límetre i nosaltres no ens donem de compte i de repente allà fora la barca es posa ple d'aigua, poden tenir un problema molt greu. Si van a una determinada velocitat en la barca i es fiquen sense direcció, que pot passar? Afortunadament no ha passat res, no? Però ja és jugar amb un altre nivell.
En un primer moment vam contactar amb tu, ens vas comentar que eren 8 embarcacions de 4 empreses diferents que havien estat danyades. Ara que han passat uns quants dies, seguim amb aquests números?
Sí, bueno, hi ha moltes sospites d'alguns companys, de coses rares, però bueno, tampoc sóc jo el que du aquesta investigació. No,
està clar. La Guàrdia Civil, per cert, ha comunicat alguna novetat o...?
Allò no. No, que sàpiguen, hi ha una investigació en curs.
Van venir, van...
Sí, sí.
Van prendre declaració, imagino.
Sí.
Bé, us crida l'atenció el fet que hagi estat, doncs, efectivament, com heu pogut comprovar, doncs, una mà experta la que ha fet això?
No, bueno, el que ha organitzat això, o els que han organitzat això, o han estat professionals, o han subcontratat uns professionals. Això són els fets, no? Els fets és que han estat sabotatges fets per professionals. Les motivacions, les persones que poden estar darrere i tal, pues això ja és una investigació que està en curs.
Com ha reaccionat la gent del teu voltant, o empreses, companys, veïns?
Bueno, ja després de tot el debat i tota la pressió i que tenim al nostre sector, pues això ja ha estat així una mica de... Uf. Què està passant, quins interessos n'hi ha darrere, però bueno, també és cert que no ens podem despistar, no? Perquè estem a l'agost i hem de continuar, i el temps posa les coses en el seu lloc, el passo del temps, col·loca cadascú en el seu lloc també, i mai sabrem tot, però segur que sabrem molt més del que sabem ara.
Et van cridar, tinc entès, des del Consell de Formentera, també des de Sa Unió, què et van dir?
Bueno, em van trucar per conèixer els fets de primera mà, amb preocupació, donant tot el suport. Ells són molt conscients de tot l'esforç que hem fet, del que estan fent i de que estem fent les coses bé. I com estem fent aquest esforç i estem fent les coses bé, pues, són conscients de que, en primer lloc, això no se la fa a ningú, perquè... ni a lleis i n'hi ha cossos que fan aplicar la llei precisament perquè no passi això, no? Perquè cadascú no pugui fer el que vulgui. La justícia per la mà és un molt mal camí, perquè tothom té mans i tothom tenim dues, no?
I això no és tot, perquè al port de Formentera, al port de la Sabina, doncs bé, les coses tampoc estan tan, diguem-ne, fàcils com pareixien al principi de temporada. Se'ns va explicar que hi hauria un moll davant del Marino, on abans atracaven les embarcacions d'excursions nàutiques, que hi haurien 35 places per embarcacions de llista sisena.
Exacte.
N'hi ha 35?
Bueno, en aquest moment, no ho sé exactament, però diria que 15, 16... És veritat que al principi tot el sector deia que 35 no eren suficients i allà pues, som la meitat, probablement. Això és una decisió de cadascú, evidentment. Per estar allà hem d'agafar els nostres ous i posar-los...
I pagar.
Exacte.
Es paga molt o què?
I, bueno, mira, crec que no n'hi ha problema en dir-lo, són 2.000 euros més IVA al mes, ho sap tothom.
És un preu raonable?
És un preu raonable, si l'oferta no és il·limitada, és un preu raonable.
Què vol dir oferta no il·limitada?
Tots sabem que n'hi ha una intenció de regular aquest sector, els fondejos i tot això. La majoria de les empreses, jo parlo per naltros, sempre han estat a favor d'aquesta regulació. Una part de la regulació passa per aquí, per aquest moll de 35 barques. Clar, si es poden jugar les mateixes 35 que pots jugar ja, 50 o 100
a fora, ja.
Sí, a Sesilletes, pues clar, no és un bon preu perquè ja comences en menys 2.000 euros més IVA per mes per barca, no?
Clar.
Però si aquest és un dels jocs que n'hi ha regulats juntament amb altres, em pareix un preu més o menys raonable.
Bé, tot i això, tenim constància que hi ha hagut certes dificultats a l'hora d'utilitzar amb normalitat aquest moll pel qual Valtros pagau per poder amarrar la vostra embarcació. Explica'm-nos, Aurelio, què ha passat aquests dies?
Sí, bueno, quan van arribar, aquest moll portava molts de dies o alguna setmaneta ja, buit, perquè les barques d'excursions s'havien anat a l'altra banda. I pot ser que això... va donar la possibilitat de que molts de dinguis i embarcacions que són al parc natural, no ens oblidem que Sesilletes és parc natural, allà cada nit n'hi ha 200 barques fondejades i no de petites ni mitjanes l'hora, sinó barcos de 15, 20, 30, 40.
Iots de luxe,
40 metres, sí, de luxe totalment, no? Que són al parc natural. I, clar, com que esport de Formentera no està pensat per aquests barcos tan grossos, normalment tenen uns dinguis o uns vaixells que es fan utilitzar com a auxiliars dels sí. barcos grossos. I no s'ha pensat, probablement pel futur, crec que ja estan pensant en això, però no s'ha pensat un espai o una gestió pensada per donar un servei a aquests auxiliars i dinguis. I, per tant, ho fan on poden. Fins ara, aquest, com era un espai buit, s'ha utilitzat molt. I en els primers dies que nosaltres vam començar a fer l'ocupació, pues, n'hi ha hagut alguns conflictes, perquè no tenim massa clar si érem nosaltres els que tenim que impedir que es posin els malbaraments que pagam, o si l'havia de fer el gestor o l'havia de fer l'autoritat portuària. Ara ja, com hem començat a ocupar aquests espais, la cosa ha millorat molt i probablement la pressió s'està traslladant precisament als espais que no són de concessionaris, però bueno, això ja no és la nostra guerra.
Tenim entès que la passada setmana o els últims dies fins i tot va aparèixer la Guàrdia Civil per aquesta tensió generada entre uns i altres.
Sí, va aparèixer la Guàrdia Civil per això que t'he dit ara, que no està massa clar el procediment.
Sí, però la policia portuària és la competent allà al port, no? Què feia?
Exacte, bueno, la policia portuària té molt poquets efectius. Després, si parles amb ells a nivell de carrer, veus que no n'hi ha un criteri unificat. Probablement és perquè bueno, no s'han... o perquè no ho tenen clar, o perquè no ha estat una cosa... en la que han treballat fins ara, no? Crec que s'ha demanat per escrit qui és el procediment que s'ha de fer quan hi ha incompliments flagrants al port.
Nosaltres hem fet una pregunta formal a l'autoritat portuària preguntant-li per això si coneixia aquesta problemàtica de la invasió per part d'embarcacions auxiliars de grans iots que fondegen fora del port d'aquest moll de llista sisena, de xàrter nàutic, si coneixia aquest fenomen i en aquest cas quin és el procés o els protocols que s'havien de portar a terme per part de l'autoritat portuària o en el cas que fos oportú de la policia portuària. I ens han respost amb una sola frase. Diu, és responsabilitat de l'autoritzat gestionar i controlar la zona. Mm-hmm. En aquest cas estaríem parlant dels actuals gestors de la dàrsena de Llevant i dels que han guanyat el concurs per gestionar la dàrsena de Ponent, perquè està com dividit aquella zona, no?
Bueno, sí, en tot cas, nosaltres com usuaris, nosaltres som els clients del gestor, no? I quan, per exemple, ha hagut algun cas on aquests auxiliars han fet un dany a alguna embarcació de les que paguen allà i és quan ha aparegut el problema del procediment, no? Nosaltres, evidentment, parlem amb el nostre gestor, però el nostre gestor té uns límits, perquè el nostre gestor té amarradors, no té cossos per posar multes, per això està la policia en principi, no? La policia portuària en principi. I bueno, ja aclararan com es procedeix. Nosaltres només som jugadors de barques.
Déu-n'hi-do. La veritat és que la sopa del port de la Sabina cada vegada és més espessa.
Sí, 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 més espessa, més espessa. I més espessa no per les empreses de lloguer, sinó perquè quan les coses comencen mal, continuen mal, es fan canvis en el mig de l'estiu, això ens obliga a les empreses a adaptar-nos a aquests canvis i fer-lo en el mig de l'estiu quan estem cansats, a vegades produeix aquestes coses, no? Que... I aquest no sé com dir-lo, aquest... malestar, diria, generalitzat.
Has arribat a pensar en algun moment a arriar la bandera?
No. Tot és contrari. M'agrada Formentera, m'he integrat a Formentera, crec que he demostrat que estimo Formentera, estimo la meva feina i tots aquests fets, tots plegats, he d'afrontar-los i he de pensar en ells, però em dona una força tremenda quan m'aixeco de la cama. I tenim els nostres clients també, els comentaris són ahir, i tenim claríssim que hem de continuar perquè les agrada la feina que fem i el servei que donem. No és res la bandera, no, tot és contrari.
Escolta, per cert, el divendres passat hi havia ple i es va aprovar de forma inicial el nou PEP, l'especial de protecció de la Sabina, que contempla una marina seca.
Sí.
Què et pareix això? Doncs
pues en principi molt bé. No sóc un especialista, no? Però que en principi em sona molt bé que n'hi hagi un plan especial. Si és com s'han de fer les coses. A mirada a llarg plaç, solucionant problemes i no fer-lo tot ràpid i sense planificació. Després ja el detall no el conec, eh? Però el títol em sona molt bé, que n'hi hagi un plan especial per la Sabina. Ho necessitem, necessitem infraestructura, si volem donar serveis nàutics, necessitem tenir llocs en terra també, on fer reparacions, on fer les coses bé i de manera reglamentada.
Bé, Aurelio, abans que te'n vagis, per cert, hem parlat poc de lo que és el teu negoci en si. Com sí. Està anant aquest any? Alguna tendència nova? Veus alguna variació?
Sí, bueno, ha estat una temporada, va començar molt bé, després ha baixat una mica...
Sí, el juliol va baixar una mica.
Sí, al principi de juliol ha estat una mica raro, no? Bueno, crec que és més
és
o menys...
És comú, sí.
Sí, els dades estan ahí, no? I més o menys tothom pensa el mateix. Però, bueno, tal com estan les coses, estic prou content de com està sortint tot.
Quin lloc abarques més? Turisme espanyol? Italià?
L'italià, sí. Gomone. Li agrada més la semirrígida, són temes culturals. Fins al 15 d'agost, després ja l'italià ja desapareix. Fora de temporada no tenim molts. Jo crec que és molt concentrat en juliol, principi d'agost.
Temporada altíssima.
Sí, i després el nostre client a Isla Sul és molt català, valencià, balear. Diria que això és el 50-60%.
Per cert, hi havia aquella restricció.
Portuguesos aquest any, molts.
Sí que se'n veuen, sí.
Molts.
I tant,
a més, jo que sóc gallec, les estimo moltíssim. Lògicament parlo amb ells en la nostra llengua i són clients en general molt amables i crec que és un tipus de client que ens interessa a Formentera, el portuguès. Sí, sí. N'hi ha moltíssims aquest
any. Deuen al·lucinar, no?, quan els hi parles, no?
Sí, sí. Bueno, després ja li dic, no, soc de Vigo i tal, i...
Ja.
Sí, sí.
Bé, escolta'm, la restricció aquesta de l'autoritat portuària, de que no hi haguessin, ja no hi hagués la possibilitat de llogar embarcacions sense llicència al port, això s'aplica o no? Com va?
Bueno, a veure, això és un altre tema legal. Crec que això de sense títol apareixia al pliego del concurs de la dàrsena de Ponent,
sí.
La famosa dàrsena que té aquests...
Aquest litigi, sí.
Diguem. I era per una recomanació del capità marítim. Es va agafar aquesta recomanació del capità marítim i es va posar al pliego. Clar, com és una recomanació i es va posar al pliego del concurs, tampoc tinc massa clar si és que no es pot o és que no es pot a la nova concessió. I com no hi ha nova concessió per part del que ha guanyat el concurs, pues no tinc ni cap idea
de
com
no,
això...
De moment no s'aplica, pel que veig.
Nosaltres no sortim amb ningú sense titulació, però bueno, crec que... No ho sé.
Ah, o sigui,
hauria que preguntar-li a la pròpia autoritat portuària perquè lo aclareixi.
Bé, doncs ja ho veieu, avui hem escoltat en Aurelio López a Isla Azul, una de les empreses de llista sisena de xarter nàutic que operen a Formentera. Doncs bé, que no decaigui,
no,
Aurelio.
No. Cap endavant sempre, d'en peus i endavant.
Moltíssimes gràcies, bon vent i a tota vela.